Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. La Unitat Militar d'Emergències, la UME, assegura que ha preparat un dipòsit de cadàvers amb una capacitat de 400 morts al País Valencià. Encara no hi ha una estimació de quants desapareguts han deixat la Dana i l'últim balanç actualitzat és de 217 morts. Mentrestant, els pobles afectats, els veïns continuen treballant per intentar normalitzar la situació. Anem fins a Paiporta, a la zona zero del temporal. Enviats especials Matilde Seoane i Sara Cañete. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí a Paiporta la feina de neteja que queda encara és tan ingent que els veïns no tenen ni temps ni ànims per pensar en res més, però avui alguns d'ells, sobretot els que tenen negocis aquí al poble, intentaven aclarir què han de fer a partir d'ara. Entre ells hem escoltat el testimoni d'en Manuel, que té una gestoria.
Per poder donar-li solucions, mandar algun mail, encara que siga, o criar-los per telèfon i dir-los alguna cosa, perquè, clar, no saben res, nosaltres tampoc, i no podem ni enxufar un ordinador.
Sara Cañete i Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, Paiporta.
Més notícies, Núria Hart.
Part de Catalunya continua en alerta pel pas de la Dana, que s'ha desplaçat aquest matí per la costa central del Garraf, el Maresme i la Selva. Hi ha hagut inundacions de baixos i desbordaments d'alguns canals i rieres, però no hi ha cap víctima mortal, segons fonts oficials. A les Terres de l'Ebre segueixen les pluges. Entre la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, a primera hora del dia, s'han registrat petites inundacions, però la situació ja està gairebé normalitzada. Els ajuntaments mantenen l'alerta, tot i que ja s'han acabat les restriccions de mobilitat. Les autoritats continuen recomanant que les zones en alerta s'extremi la prudència i s'evitin desplaçaments innecessaris.
El servei de Rodalies i mitjana distància de Renfe continua fora de servei. Des de les 3 de la tarda els tècnics estan avaluant les vies abans de restablir el servei en plenes condicions de seguretat. Estacions de Sants de Barcelona, Òscar Callau.
El senyal més visible aquí a Sants que la xarxa de Rodalies continua del tot aturada són les pantalles d'horaris en blanc, el semàfor vermell a les expenedores de bitllets i els centenars de persones plantades davant l'accés a les vies 7 a 14 de l'estació, amb l'esperança que s'anunciï la represa del servei. La megafonia els ha informat que des de les 3 de la tarda Adif i Renfe verifiquen si els aiguats han afectat les línies suspeses i que un cop comprovades les instal·lacions es podrà recuperar de forma progressiva el servei. De moment, però, els usuaris continuen esperant. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
En canvi, l'aeroport del Prat ja ha recuperat l'operativa, tot i que s'arrosseguen retards. Aquest matí, en 4 hores, han caigut 150 litres per metre quadrat i s'han inundat pistes, part de la Terminal 1 i els aparcaments. S'han hagut de cancel·lar 70 vols i desviar-ne 18 més cap a Palma i Girona.
La Unió Europea i Corea del Sud condemnen el subministrament d'armes del règim de Pyongyang a Rússia per fer front a la guerra d'Ucraïna i demanen que retiri les tropes que ha enviat, tot plegat en un comunicat conjunt fruit de la primera reunió de diàleg estratègic entre Brussel·les i Seul, destinat inicialment a la ciència i la salut, però que s'ha ampliat a l'àmbit de la seguretat. Les fronteres són llocs foscos on no interessa que hi hagi càmeres ni ulls, ho diu el fotoperiodista Marc Assenyer, que acaba de publicar amb l'il·lustrador Xavier Domínguez, conegut com a Xevidom, el còmic L'altra frontera, a l'editorial Coma Negra. Explica el seu pas pels punts d'arribada dels migrants que intenten venir a Europa.
Que et trobes centenars de casos i coneixes milers de persones, ostres, t'expliquen històries que fan fredar.
Esports, Ruth Vilà.
Afectacions logístiques també a hores d'ara de la Dana a Catalunya pel que fa a l'esport professional. Els problemes a l'aeroport del Prat afecten el Joventut, que ha vist com li han posposat 7 hores el vol cap a Bolònia, on demà juga contra el Trento en partit de l'Eurocup. A la demarcació de Tarragona, tota l'activitat esportiva està aturada des de dissabte. El Girona, per la seva banda, viatja ja cap a Eindhoven per enfrontar-se demà al PSV a la quarta jornada de la Champions. L'equip ha sortit amb poc retard. I el Liceu de la Corunya, que hi va jugar a la pista de l'Igualada a partit de l'Hockey Lliga, s'ha quedat tot el matí a l'aeroport del Prat, però finalment han decidit fer el viatge de tornada fins a Galícia per carretera. La Federació Espanyola de Futbol, per la seva banda, ha tornat a ajornar els partits de Copa posposats la setmana passada pels primers efectes de la Dana al País Valencià. El València tenia partit demà al vespre contra el Parla i el Llevant jugava al camp del Pontevedra. També s'ajornen el Manises Getafe i l'Egea Hèrcules. Pel que fa a la Copa Femenina, el partit de l'AM Lleida contra el Villarreal, que s'havia de jugar aquesta setmana, passa el dia 20.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça.
Ara estava rellegint el primer paràgraf i podria ser una cançó dels Manel, tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Zen de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, seguim a la sobretaula. Moliner, Lluís Carrasco, i avui tenim en Tomàs Molina. Seguiu aquí, tots plegats?
Aquí.
En Tomàs em va controlant el radar, de moment
sí,
seguim igual,
no,
eh?
No hi ha...
Vaja,
millor, la cosa està neta.
Sí.
Va, avui fa 6 dies que la Dana va arrasar desenes de pobles al País Valencià, i segons el que us estem explicant a Catalunya Ràdio des de fa hores, els efectes encara són molt visibles per tota la zona zero. Ara sentíem l'Òscar Fernández des d'aquesta zona zero descrivint-nos la situació, que és encara bastant dramàtica. El fang, les restes vegetals, els cotxes, les deixalles i, malauradament, també alguns cadàvers són ara mateix un dels principals maldecaps a l'hora de retirar el que obstaculitza el pas i complica el dia a dia dels veïns. Els problemes de salut pública van guanyant terreny davant l'emergència. Perquè, clar, ara hem vist, hem de treure el fang, hem de treure l'aigua, hem de treure els cotxes, però ja començaven a advertir, i això ha estat a partir d'aquest cap de setmana, que la gent portés mascaretes, que la gent portés guants i que la gent portés calçat adequat. Perquè què està passant? Que la gent va amb bambes.
Amb el que pot.
Amb el que pot.
I no hi ha aigua potable a tot arreu.
No hi ha aigua potable, et fas un tall i després pots tenir una infecció per estar en contacte amb aquest fang contaminat. També és dur, però l'aigua està en contacte amb restes de cadàvers animals o humans, i això pot dur problemes a nivell de salut pública. Per això parlem amb en José María Martín Moreno, doctor en Epidemiologia i Salut Pública per la Universitat de Harvard i catedràtic de Medicina Preventiva de la Universitat de València. José María Martín, bona tarda.
Bona tarda, Felicia.
Déu-n'hi-do, he intentat fer un resum, perquè ja fa dies que vostè deia que després de 24-72 hores els perills de l'aigua estancada comencen a ser greus. Quin tipus de problemes comencem a tenir a partir de les 24-72 hores d'aigua estancada?
Pues enfermedades fundamentalmente de carácter infeccioso al margen de otra acumulación de tóxicos. Básicamente se ha acumulado barro o lodo. Y eso es un ambiente ideal para la proliferación de vectores, ¿no? Son mosquitos, cucarachas, pueden salir cada vez más roedores, ratas, y microorganismos que pueden causar infecciones en humanos. Entonces, por eso, esos factores biológicos y ambientales es un caldo de cultivo para agentes infecciosos. Pero es que además ese agua y lodo se ha mezclado en las que se llaman correntías con productos químicos, aceites, combustibles, fertilizantes que bajaban de la zona. Y si añadimos además ahora la maquinaria que hay intentando quitar escombros, lo que se está sacando de las casas, es decir, hay un riesgo además de exposición a tóxicos, especialmente, que pueden además agravar la situación y provocar problemas de piel, de ojos, etcétera.
¿Y qué hem de fer aleshores? ¿Qué hauríem de fer en aquesta situació? ¿Mascareta?
La mascareta es útil puntualmente para una de las cosas, pero habría que hacer de todo, claro, lógicamente tener un calzado adecuado, impermeable y con unas suelas, a ser posible, suficientemente duras para que no permitan daños de porque además hay cuando estamos por ahí hay cantidad de objetos punzantes, temas que se han arrastrado con una fuerza impresionante, no se lo puedo uno creer, hasta que no es algo. Entonces, tanto eso, los guantes tienen que ser también suficientemente flexibles como para que uno pueda trabajar, pero impermeables. La mascarilla, sobre todo, cuando existen zonas cerradas, porque cuando está uno al aire libre, la concentración de esos posibles tóxicos es mucho menor, pero en cuanto entra uno, y sobre todo para limpiar los garajes o lo que sea, existe un peligro evidente, tanto de tóxicos como del moho.
Clar, jo estava pensant a tots aquests milers de voluntaris que s'estan desplaçant al País Valencià per ajudar. Què li recomanaria a vostè? Que si no van equipats no hi vagin? Perquè ens podem trobar amb un problema més greu de saturació d'hospitals a València?
Claro, claro. Lo primero de todo es hay que ser consciente de que, en principio, sí, la pregunta muchas veces que se nos hace es deben ir voluntarios o personal especializado. Lógicamente, lo ideal sería contar personal especializado y capacitado, especialmente en gestión de desastres, primeros auxilios, saneamiento, salud pública. Pero ahora mismo se necesitan manos, digamos. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, los voluntarios deben gestionarse cuidadosamente para evitar complicaciones. Téngase en cuenta de que si uno no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, para ser parte de la solución, primero tiene que ser consciente de lo que tiene que asumir una serie de riesgos específicos, conocerlos tanto físicos como biológicos o sanitarios, y de cómo la exposición al agua estancada y contaminada no es un juego de niños saltando, sino chapoteando, sino que hay que utilizarlo, por eso las botas adecuadas. El problema que puede surgir, que todavía no se ha visto, pero se va seguro a ver, lo de los vectores que hemos mencionado anteriormente,
ratas,
y todo lo demás. Uh-huh. Claro, y demás, bueno, pues ya hemos dicho que tiene que ser calzado, los guantes, la ropa de manga larga, pantalones largos para minimizar la exposición en la piel, reducir otro tipo de temas. Repelente de insectos eventualmente será necesario, y sobre todo que tengan una buena inmunidad, y en ese sentido comprobar si estaban vacunados. Uh-huh. Cosas muy básicas.
Per tant, vacunats i persones de risc, criatures, claro, embarassades, abstenir-se, per molt que vulgueu, d'anar a fer de voluntaris. Una altra pregunta que tenia per vostè, que a mi m'alarma bastant, hem vist imatges de tots els voluntaris, voluntàries, inclús tinc entès que agents de Protecció Civil intentant treure tot aquest fang i movent-lo cap al sistema de canonades, cap a les
clavegueres.
Les clavegueres, gràcies. Cap a les clavegueres. Això és incorrecte i seria un problema. Per què? Expliqui-m'ho.
Pues claríssimament. Jo he intentat dir-ho des del primer dia. Bàsicament, eso se hace con muy buena voluntad y parece algo como intuitivo. ¿Dónde he hecho yo este lodo y todo eso? Pues mira, para eso está el sistema de alcantarillado, ¿no?, y de evacuación. Pero el sistema de alcantarillado no está ni diseñado para eso, ni concebido más que para evacuar agua. Como se llama, como decía yo a Manuel Serrat, el agua de baldeo. El lodo es semisólido, y en cuanto baje la humedad relativa y deje de llover, que ahora mismo es la paradoja, si llueve mucho malo, y si deja de llover también va a ser porque eso se va a solidificar. Entonces meterlo por ahí se va a generar un engrudo que ya de por sí ya significa un caldo de cultivo, pero ya lo han metido ahí como un tapón. Eso es absolutamente es nefasto. Lo que habría que hacer, vamos, de hecho, por cierto, ¿por qué las alcantarillas? Es como una especie de filtro, porque podrían dejar agujeros enteros. Es para que pase el agua, no para que pase clar. Más, ¿no?
Entonces, per tant, què s'hauria de fer amb aquest fang? A les clavegueres no, ja ens ha quedat clar, perquè és que al final fotrem allà un poti-pot i que allò no ho traurà ningú quan es solidifiqui. On l'hem de posar, aquest fang?
Sí, lo que se hace es ponerlo en medio de la calle. Eso es yo creo que se está viendo, afortunadamente ha habido un cambio relativo, todavía se ven imágenes, ya digo, bien intencionadas, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, al final el asunto sería ponerlo en medio de la calle y luego con las palas llevarse. Y todo el fango tiene que estar acumulado, manejado correctamente, como se sabe que se puede hacer.
Jo ara estava pensant, vostè és catedràtic a la Universitat de València, m'imagino que dirigents del País Valencià l'han contactat per deixar-se aconsellar, o no ha estat així?
Bueno, yo he estado ayudando de forma espontánea desde el miércoles, respondiendo a todas las preguntas, tratando de aportar experiencia, porque parecía que no había en ese momento digamos, una proactividad en la información. El diario .es se puso en contacto conmigo, le respondí, luego diferentes medios, RAC 1, ahora con ustedes, y eso por un lado. Pero esto es, digamos, porque tengo experiencia profesional, no voy de humilde, pero tampoco de pretencioso, yo no soy importante aquí, ¿no? Simplemente es arrimar el hombro y ayudar, porque he estado en Katrina, yo me formé en Estados Unidos, he estado en diferentes emergencias y, sinceramente, pues claro, tengo que decir lo que sé. A partir de ahí, colaboración de forma oficial, la primera llamada que recibí fue del conseller ayer a las 10 de la mañana.
Ahir a les 10 del matí, d'acord, però ja és un pas, eh? Ahir trucar al conseller.
Uh-huh. Absolutamente, directamente del conseller y preguntándome, bueno, diciéndome qué podría, cómo podría aconsejar, y yo esta mañana le he enviado un dossier completo porque he hecho una revisión tanto documental como a su vez de contactos que yo tengo en el CDC de Estados Unidos, en Atlanta, el ECDC, que está el European Center for Disease Control and Prevention, que está en Estocolmo, la OMS, yo fui director de programas en Europa, y entonces lógicamente los compañeros, todos esos protocolos los he sistematizado y se los he enviado al conseller, tanto de para temas de índole cómo manejar y minimizar el riesgo infeccioso, como problemas respiratorios, hacer que las embarazadas y los niños, etcétera, salud mental.
Això em tranquil·litza, perquè...
Jo, por supuesto, encantado de hacerlo con Esteve Fernández, que es un buen colega que tienen ahora ustedes ahí, un magnífico profesional, y esta es la información, está para compartirla.
Doncs me n'alegro molt que l'hagin contactat des de altes instàncies del govern del País Valencià. Tinc una altra pregunta per vostè. També hem sentit una veïna que deia això.
Avui han arribat les excavadores de l'exèrcit, pensem que són de l'exèrcit, i estan abocant totes les escombreries directament sobre el barranc. Aleshores, el veïnat estem espantats perquè pensem que això és la pitjor de les decisions. Una altra vegada buidar totes les escombreries al barranc, pense que ja hauríem d'haver après que si els barrancs estan plens de coses...
A nivell de salut pública, estem veient que a nivell del que són riuades, Tomàs, és un perill tornar-ho a tenir a la llera del riu perquè ens tornem a trobar amb el mateix. Tinc
a mi una
entès,
de les coses que em preocupava d'aquest últim cap de setmana era que havia de tornar a ploure fins a 100-150 litres per metre quadrat, hi havia la possibilitat de... I això, tota aquesta runa que hi havia, més la que s'hi estava portant, no era la forma més adequada de gestionar, perquè s'havia de deixar pas a l'aigua que pogués tornar a caure.
Senyor José María Martín Moreno, a nivell de salut pública, tirar la runa i el fang al riu és millor? És el millor que es pot fer en aquesta situació?
No és lo mejor. Evidentemente todo es un... En epidemiología decimos todo comparado con qué, ¿no? Incluso cuando le preguntamos a una amiga, ¿qué tal tu marido? Dice, ¿comparado con quién? Entonces, esto es igual, ¿no? En fin, comparado con tirarlo en las casas, pues evidentemente es mejor, pero no es la forma. En el barranco, como se está hablando hoy con mucha sensatez, al final, y en el río, pues al final vuelve contra la propia población. Lo ideal, y por eso se está reclamando una acción ágil, inmediata y sin duda ninguna, con toda la determinación, porque esto el tiempo es oro, y cuanto antes sepamos manejar, y existen mecanismos para sacar todo eso, lo mismo que pasa con los vehículos. Imagínense que me pregunta, ¿está bien el dejarlo quitarlo de las calles y ponerlo en la plaza? Pues tampoco sería la forma, evidentemente al principio será por pasos. Yo no voy a hacer el que tire, vamos, que critique todo, porque criticar es fácil, y el ignorar la complejidad, como vi una vez en la UNESCO, es un fraude. Esto es muy complejo, pero se puede hacer mejor y yo creo que será mejor.
M'agrada molt aquest resum d'ignorar la complexitat és un frau. N'hem parlat amb en José María Martín Moreno, reflexions que em semblen ultrainteressants, doctor en Epidemiologia i Salut Pública per la Universitat de Harvard i catedràtic de Medicina Preventiva de la Universitat de València. Aquestes reflexions del fang a les clavegueres no és una bona idea, jugar allò a saltar els bassals tampoc no és una bona idea, anar mal equipats tampoc és una bona idea, i si estàs immunodeprimit no és una bona idea, encara que vulguis ajudar a tota la població del País Valencià. Estarem molt atents a tot el que va succeint en matèria de salut pública. Moltíssimes gràcies, senyor José María Martín Moreno. Una abraçada.
Una abraçada i un plaer.
Adéu. Molt interessant, el testimoni d'aquest senyor.
I això avui em feia pensar a mi també amb les alertes d'avui. I fixa't que avui hem començat al matí amb aquestes alertes, però finalment quan han acabat passant les coses ha estat després. Han anat passant les coses, no? I a la meva facultat de físiques tancaven l'edifici a les 4 de la tarda. És a dir, entre el matí han marxat els alumnes i després s'ha acabat tancant. Hem d'entendre que això, el que ens deia ara el catedràtic, és un món complex. I aquesta gestió del món complex vol dir entre que es decideix i acaba passant l'última de les coses que hagin de passar, doncs necessita, requereix d'un temps. I això també requereix d'una percepció social i d'un aprenentatge social que potser no tenim entre tots prou ben assumit, no? Abans deia, i tenim la part d'autoprotecció, que això és una cosa que la nostra societat jo crec que estem oblidant, que el sentit comú i l'autoprotecció ha de començar per nosaltres. I l'altra és que tots formem part d'aquesta societat que hem de fer que les coses vagin, no? I hem de fer-ho de forma coordinada.
Ampar, et demano reflexió breu perquè tinc esperant la Carme Montero, la companya d'informatius, perquè hi ha novetat respecte a mobilitat. A veure.
Ser polític és prendre decisions impopulars i és millor, per tant, fer una alerta que no serveixi per res que no fer-la.
Molt d'acord. Ara sí, anem a la Carme Montero, última hora, companya d'informatius, a veure com està la situació, la mobilitat, en aquest cas, a les línies ferroviàries. Carme Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem amb aquesta informació d'última hora. Ja estan en servei el servei de Rodalies Renfe i de mitja distància. Des de poc després de les 5 de la tarda ja s'han recuperant aquest servei de Rodalies que, recordem, estava interromput fora de servei a causa dels aiguats. Els tècnics de DIF i de Renfe han fet les comprovacions necessàries a les instal·lacions per assegurar que l'estat de la infraestructura era el correcte i que es podia restablir el servei amb perfecta seguretat per als usuaris d'aquestes línies de tren. Això sí, les freqüències evidentment no són les que apareixen a les APPs, s'haurà d'anar mirant i en les pròximes hores s'anirà recuperant progressivament les freqüències de pas. Però ara, de moment, el que la notícia és que com a mínim ja s'ha restablert el servei.
Doncs el que ens ha explicat la Carme Montero a unes hores crucials ara mateix, perquè la gent està començant a sortir de les feines, R2 Sud, estació de França Sant Vicenç, restablerta, i també la R1 a l'Hospitalet Mataró. La circulació de la resta de línies, de moment, encara està suspesa, però, com diu la Carme, s'anirà reprenent al llarg de la tarda. Carme, anirem parlant al llarg d'aquesta tarda. Una abraçada, moltes gràcies.
Bona tarda.
Fins ara. Lluís Carrasco, Ampar Moliner, Tomàs Molina, un plaer de sobretaula, eh?
Moltes gràcies.
Tenim-nos aquí un dia més i amb el gos aquest que tens, que és tan simpàtic.
El gos aquest,
Sigueu feliços i come on, Kamala.
Come on, Kamala, a veure què passa. Estarem molt atents. Mira, en breu parlarem amb una persona especialitzada en Kamala Harris, la Maria Ramírez, periodista i biògrafa de Kamala Harris, i també parlarem amb en Francesc Garriga, que el tenim ara mateix en un míting a Trump, a Houston, Texas, si no m'equivoco. Ampar, gràcies, ens sentim dilluns. Lluís també, i Tomàs Molina, un plaer, un altre cop tenir-te aquí.
De la mateixa manera.
Ai, escolta, m'agrada molt que hagis deixat de moment el mapa tranquil, eh? Si hi ha alguna cosa, truca'm.
És que em fa ràbia perquè l'última actualització continua donant precipitacions, però en el radar...
Enviem un WhatsApp.
Ara sortir alguna
cosa. Va, una pausa i de seguida tornem amb en Gonzalo Bernardos, Economia. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Saps què va ser l'Imperi Romà? Com vivien els seus habitants? I quina herència ens ha deixat Roma? A Imperium Històries Romanes descobriràs què volia dir ser romà des d'una mirada contemporània. És la nova exposició del Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Montjuïc. Vine al MAC, allà on l'arqueologia explica, qüestiona, sorprèn i emociona. Endinsa't en la romanitat. Generalitat de Catalunya.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu, La forza del destino, la gran tragèdia de Verdi. quan desafiar el destí no és una opció. Del 9 al 19 de novembre. Entrades a liceu.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
No és un bon ambient el que sempre es busca? A Madrid, el bon ambient ja el tenim. Si vens a visitar-nos, tria el transport públic. Més espai, menys soroll i un aire més net. Ayuntamiento de Madrid.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Catalunya nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minuts i seran 6:15. Gonzalo Bernardos, bona tarda, estimat.
Molt bona tarda.
Déu-n'hi-do el dia que portem avui. Avui tinc una pregunta per tu. Una pregunta que ens faríem tots si ens trobéssim en una situació similar al que estem visquent al País Valencià. Les assegurances, què?
Doncs les assegurances, com sempre, decepcionaran. És que algú no l'ha decepcionat d'una assegurança? No obstant, sempre és més val tenir-la una que no tenir-ne. Però pensar que et donaran el que et mereixes és realment discutible.
Jo em pregunto ara si la riuada, i aplica també al Maresme, al Baix Llobregat, a l'Anoia, a l'entorn de Vilanova, a Sitges, a tota la costa del Garraf, si la riuada s'ha mandut el cotxe, què he de fer?
Doncs tu, en teoria, tens que, en 7 dies tens que agafar, donar un part a la teva companyia asseguradora, i si, per exemple, has perdut el cotxe, no et facis il·lusions, perquè la gent es fa la il·lusió de que li donaran un nou. No. Nou, em sembla que te'l donen si tens... si el que ha patit el sinistre té 3 anys o menys. Si no, el que et donen és el valor de mercat. I aquest valor de mercat, en teoria, està més bé en l'actualitat que fa 10 anys, perquè els cotxes usats en aquest moment tenen una valoració molt elevada en comparació amb els altres. Mira, el que és el pitjor negoci que tu pots fer és comprar-te un cotxe històricament, perquè perd de seguida valor. Ara no. Ara succeeix és que la gent no vol comprar els elèctrics, només uns quants compren els híbrids, i per tant els cotxes de motor de combustió continuen tenint una acceptació importantíssima. I fins i tot els que tenen més de 10 anys, els concessionaris de cotxes nous li va regular fillo, però els concessionaris de cotxes usats, és a dir, els típics que venen cotxes usats, li va francament bé. Estan tenint una edat daurada.
Daurada, eh?
Sí.
Gonzalo, ara m'has dit 7 dies fer el parte, sí, amb l'empresa. He de tenir la factura?
Per descomptat, clar que sí. El que passa que si tu tens assegurat un cotxe, en aquest cas la companyia té perfectament radiografiada...
Clar. La factura, les dades...
El que és l'objecte assegurat. Uh-huh. Ara bé, si tu el que tens són uns mobles, ja l'has fastidiada. Quins mobles, de quines característiques són?
T'hauries de tenir fotos.
Sí.
Uf.
Sí, és bo tenir fotos, però sobretot la factura. Sempre la factura. Però clar, si aquests mobles els has comprat fa 10 anys, el valor actual pot ser absolutament residual.
És a dir, que el servei que et feien a tu és un valor molt més alt que el que et donen ara per preu de mercat, diguem-ne, no?
Però compte, fixa't, estem parlant de persones que tenen ja sigui una assegurança de la llar, val? Que en aquest cas tenen contingut, i, és a dir, la casa, perquè tothom m'entengui, la casa i també el que està dins de la casa, val? Que en castellà seria...
Contingut i contingent.
Contenido y continente. Uh-huh. Val? I en el cas del cotxe no hi ha problema, perquè tens una assegurança obligatòria. Però en el cas de la llar, en aquest cas, sí, has de tenir l'assegurança. Pensa que, per exemple, a la comunitat, en el conjunt d'Espanya, les famílies que tinguin assegurada la llar són el 74%. En la comunitat valenciana, el 77%.
Ostres, és més alt, eh? Això no m'ho esperava.
Sí, sí, sí.
En el cas que les asseguradores facin de les teves i facin tot el possible per no pagar-nos, què hem de fer? Busquem un advocat o es perd el temps?
No, busca un advocat, però normalment no sortirà bé. O t'han de fer una injustícia, t'han de fer una injustícia molt, molt clara perquè realment tu guanyes la partida. Jo sempre sóc pragmàtic i sempre m'agrada més un maltracte que un bon judici, perquè en matèria de judici te pot passar, sobretot econòmicament, qualsevol cosa. L'estimació difícil... Mira, els jutges normalment són bastant favorables al treballador en conflictes entre empresa i treballador, però en altres conflictes no.
Per exemple, asseguradora i assegurat, no.
No. Ha de ser realment que l'asseguradora
clara, no?
En negui, bueno, el que és obvi.
Gonzalo, ara mateix tinc 7 minutets per parlar d'un tema punxegut. I és que volíem parlar amb en Gonzalo Bernardos també amb el que va fer el president valencià, el del País Valencià, Carlos Mazón, que va penjar a xarxes el número de compte corrent d'un banc per recollir diners pels afectats de la Dana. Sabem que la gestió d'emergències o el funcionament de l'administració de l'Estat no és el teu camp estricte d'expertesa, però això de gestionar quartos, sí. Gonzalo, quin sentit té que un polític amb un govern, un pressupost, tota una administració estatal al darrere, inclús afirmacions del mateix president Sánchez de pressupost il·limitat per refer-se d'aquesta catàstrofe, publiqui un número de compte d'un banc en una situació d'emergència?
Mira, tinc dues possibilitats. Una, de desesperació absoluta, i veient que no li arriba, no tindrà suficients diners, intentar recaptar diners d'altres, o una magnífica campanya de publicitat d'un banc.
No em diguis això.
Sí, perquè aquest banc diu que posa tants diners com posi la gent...
Duplica, no?
Aquest banc els posa de part seva. Pensa que aquest banc li està molt agraït a Amazon. Molt.
Hosti, em sembla gravíssim.
No, res. Són dues suposicions de les quals no tinc. Si és una, si és una altra, o vés a saber què. Però que, indiscutiblement, que hi ha una compta en el mercat i que només sigui una i sigui d'un banc, és que sembla que només un banc estigui amb els damnificats per les inundacions. I des de la perspectiva comercial, per aquest banc és magnífica,
sí,
la publicitat.
El banc ha quedat estupendo.
Sí, sí.
Quin sistema es pot activar qualsevol administració pública si necessita diners immediatament? A part de que el govern central, en aquest cas, ha dit diners il·limitats, eh?
Mira, tu tens una execució pressupostària. Aquesta execució pressupostària, per norma, no és el 100% del pressupostat. Sempre és més petit. Aquí, per exemple, a Catalunya, hi ha moltíssima gent que es queixa, i en raó, de que arriba només una part del pressupostat en inversions d'infraestructures.
I tant.
Però això passa més o menys el mateix a Castilla i Lleó, a la Comunitat Valenciana, a qualsevol. Per què? Perquè l'administració és tan lenta, tan lentíssima per garantista, que és molt difícil que en una infraestructura gasti el pressupostat. Normalment passa a un altre any, passa un altre any, etcètera, etcètera. El que passa és que els diners que es disposen al novembre són bastant més diners del que es disposa al març o al febrer. T'explico. Per regla general, l'administració, sempre pot haver excepcions, els diners que no es gasten es perden. És a dir, jo sóc una direcció general i tinc un pressupost de 5 milions d'euros i porto gastats 4,5. Doncs seria bastant probable de que a l'octubre-novembre comencés a gastar, perquè si no aquests diners passen a un forat comú i es tornen a repartir a l'any següent.
Amic, com passa a les empreses privades, també passa, que si no ho cobreixes...
Passen les empreses privades...
L'any següent et retallen pressupost.
Passa en tots els llocs. Val. I t'explicaré una excepció. Això què fa? Això què passa? Què succeeix? Doncs el que a l'any vinent faig el pressupost i miro el que s'han gastat en les diverses parts de l'administració o de l'empresa. I veig que hi ha unes que s'han gastat menys del previst. Per tant, arriba un moment que dic, és que en l'any passat li vaig posar masses diners. Per tant, el retallo. Clar. Primer, perquè no el retallin. Segon, per realment, encara que sigui de pressa i corrents, gastar els diners abans de fi d'anys, doncs el que succeeix és que s'intenta que els romanents, és a dir, el que queda sense gastar, sigui el menys baix possible. Te poso una excepció que conec molt bé, perquè jo he sigut vicerrector d'Economia i una de les coses que vam fer és negar-nos a agafar i retirar-li els romanents als diferents departaments. Perquè moltes vegades, imagina't, un departament de Medicina que volia comprar eines per a un laboratori, per exemple, una màquina, el que feia era estalviar any darrere any per finalment comprar aquesta màquina.
D'acord.
Per tant, quan algú estalviava i gastava menys del previst...
Se li fotien els remanents.
Immediatament li tornaven a ell aquests diners. Però això el feien quan, en aquest cas, jo era vicerrector d'Economia, però les administracions no el solen fer.
Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, amb aquests remanents que es podrien anar guardant i acumulant per fer aquestes inversions que tu deies ara, com aquesta de la Facultat d'Economia. Jo em quedo amb la dada que m'has dit i m'ha deixat una mica amb el cul tort, eh? Amb moltes assegurances de la llar hi posa, per cert, que no cobreix inclemències meteorològiques, ja s'han cobert.
Sí, però, mira, les assegurances de la llar, quan no cobreixen les per exemple, inundacions que hi ha hagut aquí, apareix al Consorci de Compensació d'Assegurances. I aquest consorci paga el que no et paga l'assegurança. Però,
amic,
compte, no són indemnitzacions, són ajudes. En altres paraules, et pagaran el que voldran.
Déu-n'hi-do, estem pillats per tot arreu. Gonzalo Bernardos, gràcies per aquesta càpsula informativa breu. La setmana que ve, amb calma, com sempre i cada dilluns, secció d'Economia amb en Gonzalo Bernardos, i esperem que tot el País Valencià ja estigui en una situació més normalitzada. Gràcies, Gonzalo.
A tu, com sempre.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mercer i Banc.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Vila Borghese, les catacumbes, la Via Àpia, el Circ Imperial.
Dilluns 4 de novembre, la Filarmònica de Luxemburg i Gustavo Gimeno ens traslladen del Palau de la Música Catalana als racons i festivitats de Roma amb la música de Respighi.
Un viatge fascinant que completa Denis Kozukin i els ritmes de jazz, charleston i blues del concert per a piano de Gershwin.
Entrades a palaumusica.cat.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Cèlia Cernadas, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Farrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
De 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
20 minuts i seran les 6 de la tarda. Deixeu-me dir R4 entre Manresa i Sant Vicent restablerta. I ara, un altre tema. El 20 d'octubre del 1964, fa poc més de 60 anys, va néixer a Oakland, una ciutat al costat continental de la badia de San Francisco, Kamala Devi Harris. De mare índia, pare jamaicà, va haver d'explicar moltes vegades que el nom es pronunciava Kamala, que l'Índia és un nom molt comú i que vol dir flor de lotus. I ara, en poc més de 24 hores, Kamala Harris es pot convertir en la primera presidenta dona i la primera presidenta d'origen afroamericà i asiàtic dels Estats Units. D'ella, però, no en sabem gaires coses. Per això avui hem convidat a la tarda de Catalunya Ràdio la periodista Maria Ramírez, autora de Kamala Harris, la primera. Maria Ramírez, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, encantada d'estar com vosaltres.
I nosaltres de tenir-te. La Maria ara mateix ja és als Estats Units, està esperant precisament les eleccions que es produiran aquesta matinada. Maria, jo així d'entrada et preguntaria, qui és Kamala Harris?
Kamala Harris es una política un poco original para Estados Unidos porque no ha crecido políticamente en Washington la mayor parte de su carrera. Además fue fiscal, que es verdad que en Estados Unidos es un cargo que se presenta a las elecciones, pero no es exactamente el meollo, digamos, de la política partidista al que estamos acostumbrados. Es una persona también de una generación un poco distinta de lo que hemos visto ahora, porque es hija de inmigrantes, pero a la vez, como decías, nació en Oakland en un momento de cambio. En California entonces era un estado bastante conservador todavía, pero en el momento en que ella creció era en plena lucha de los derechos civiles y digamos también en pleno triunfo de los derechos civiles. Uh-huh. Y por esto ella tiene personal y políticamente un carácter especialmente optimista, tal vez por su experiencia, y yo diría que buen reflejo de lo que es ahora Estados Unidos.
Ara em deies, és una persona optimista, no? A títol personal, si fos amiga teva i me la volguessis presentar, què me'n diries? Simpàtica, tossuda, potent, mal geni, nerviosa?
Yo diría que es simpática, aunque un poco distante. O sea, es una persona reservada, no le gusta hablar mucho ni de los detalles, más allá de las tres cosas que casi siempre cuenta de su madre, de su vida personal. No le gusta, por ejemplo, nada reflexionar sobre su identidad. No es esto que vimos con Barack Obama, uh-huh, que bueno, además se hizo famoso por sus reflexiones sobre su familia y publicó su libro. A Kamala Harris esto siempre, de hecho, cuando le preguntan, o evade la pregunta o dice que no es tan importante, pero a la vez es cariñosa, le gusta mucho reír. O sea, es una persona que comunica, pero a la vez es reservada.
Ens ha arribat, però, que se'n diu que crema els equips, que és bastant malparlada. En sap res? Ens ho pots confirmar, desmentir?
Esto es curioso, porque es cierto que, sobre todo al principio de su tiempo como vicepresidenta, hubo bastante cambio en su equipo, o sea, entre las personas responsables. Pero lo cierto es que algunos de los comentarios sobre esos cambios suenan un poco machistas, porque ella era exigente, ella quería que todo fuera perfecto, ella a veces tenía mal genio, pero es algo que perfectamente se puede decir de Biden y de muchos otros políticos que han llegado a ese nivel en la primera plana, digamos, del poder. Con lo cual, la verdad es que es cierto que hubo muchos cambios en su equipo e inestabilidad, con lo que eso supone cuando llegas a un cargo tan importante, pero la verdad es que algunos comentarios que, por cierto, venían también del entorno de Biden, sonaban un poco a la hipocresía clásica, la del doble rasero con el que a veces se mide a las mujeres y a los hombres en el poder.
Si fos un home, no?, en lloc de malcarada o en lloc de tenir un caràcter fort i que crema els equips, seria... et porta al límit, a l'extrem, no?
Exacto. Un caràcter fuerte és el caso de los hombres y seguro, y en caso de las mujeres, uy, qué mal genio.
Total. No li agrada gaire, ara ho deies tu, parlar, reflexionar dels seus orígens, però sí que el devien marcar molt, perquè la seva identitat racial és més complexa que la d'altres afroamericans.
Sí, es cierto. O sea, y al final es hija, sobre todo, o sea, sobre todo en el sentido de que la crió, sobre todo su madre, que era india, Entonces, esta identidad está fuerte en su historia personal. A la vez, ella dice que bueno, se crió en un lugar donde había muchos afroamericanos y su madre la integró a ella y a su hermana Maya en esa comunidad y dijo que las quería criar como orgullosas mujeres negras. Su padre es jamaicano. Un poco también la herencia del antiguo imperio británico, que hemos visto en parte también cómo estas olas de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, aunque tiene menos influencia en ella porque sus padres se divorciaron de mala manera cuando las niñas eran muy pequeñas y ha tenido muy poca relación. Uh-huh. Tal vez por eso no le gusta demasiado estar dándole vueltas a esto, pero es verdad que esta identidad, digamos, mixta es cada vez más habitual en Estados Unidos, que es un país muy diverso, y también se comunica de manera más habitual, porque un tiempo la gente no le gustaba identificarse como de esta, con una identidad que no fuera tan clara, ¿no?, como la identidad afroamericana. Pero bueno, es reflejo de que el país ha cambiado en muchos sentidos y también en este.
També la seva identitat, els seus orígens, és evidentment rica, però és que també amb 12 anys, per la feina de la seva mare, se'n van anar a viure a Montreal, a Canadà. Això suposa un tret diferencial amb la resta de candidats de la presidència als Estats Units, perquè potser li dona una perspectiva diferent a la que puguin tenir la resta de candidats i presidents.
Claro, ella de adolescente, por el trabajo de su madre, que era investigadora del cáncer, vivió en Montreal, y esto le da un poco también el aire, digamos, más global, de experiencia más global que tal vez otros políticos, aparte de los orígenes de parte de su familia, pues eso, ella vivió un tiempo sustancial en Canadá, y bueno, en un momento también interesante, donde había luchas vecinales, ella también de adolescente se metió en algunas de ellas. Es verdad que luego quiso volver a Estados Unidos a estudiar y además a una universidad de un college tradicional históricamente de afroamericanos. O sea, claramente quería reconectar con la experiencia más típica, digamos, de Estados Unidos. Pero esta parte de Canadá también eso le da un toque un poco más variado en su experiencia respecto a otros políticos.
Per si no fos poc, el seu matrimoni també és una excepció. El seu marit és un advocat blanc. El 10% només de les parelles casades als Estats Units estan formades per persones de diferents races.
Sí, así es, y de diferentes religiones, también de religión judía, que bueno, esto todavía en Estados Unidos hay un poco de resistencia a veces a ello, con lo cual, de hecho, el carácter, digamos, pionero de la candidatura de Harris también va por ahí. O sea, una hija de inmigrantes, india, jamaicana, estadounidense, negra y además casada con un blanco judío. Esto, todo son cosas que llaman la atención, que bueno, ya no deberían ser un problema, pero es cierto que todavía hay una minoría, a veces un poco extrañada, efectivamente, de matrimonios mixtos, entre comillas, como se llaman aquí, y también por el tema religioso.
Per tant, també diríem que està acostumada a estar en minoria en el sentit de ser la persona diferent, no? Creus que això l'ha fet més forta, que la pot ajudar en la seva carrera cap a la Casa Blanca?
Ella, desde luego, siempre ha dicho que le gustaba en cierto sentido ser la primera en ocupar los puestos porque también era una manera de intentar fomentar que más personas como ella estuvieran en esos lugares de poder, ¿no? Siempre decía, me gusta ser la primera, pero sobre todo no quiero ser la última. Y lo que hemos visto, aunque ella no ha insistido en esta campaña para nada, en este aspecto pionero como mujer, como negra, pero hemos visto que tal vez se siente cómoda en su papel, no necesita subrayarlo, porque bueno, pues es evidente que es una mujer y que nunca ha habido una mujer en ese puesto antes. Pero creo que lo está viviendo con más naturalidad, sin tener que insistir mucho en ello ante los votantes, sobre todo si lo comparamos con la candidatura de Hillary Clinton.
En aquest sentit, ser dona, en concret, li juga a favor amb les votants dones i en contra amb els votants homes?
Pues lo que, por lo menos, las personas más expertas en opinión pública dicen es que el género no es, o sea, el género de la candidata no es la cosa más importante, pero este año lo que estamos viendo es una brecha muy grande entre mujeres y hombres, mujeres que apoyan abrumadoramente a Harris y hombres que apoyan abrumadoramente a Trump por otros asuntos, como el derecho al aborto, los derechos reproductivos que están siendo claramente atacados por los republicanos en los estados después de que cayera o se, después de que el Tribunal Supremo eliminara la protección nacional del derecho al aborto, y que eso afecta también a todo tipo de derechos reproductivos de las mujeres. Y yo creo entonces que es más esto que el hecho de que sea mujer, que es verdad que puede también añadir un bonus, digamos, de entusiasmo a una parte de sus votantes. Yo diría casi que el que está jugando más la carta del género es Trump, que está llevando, ha llevado una campaña muy, muy centrada en atraer a los hombres blancos, muy insistente, mucho más que Harris. Pero desde luego lo que tiene pinta es que vamos a ver una brecha muy grande entre las votantes y los votantes.
Una cosa per la qual ha estat atacant Donald Trump, sobretot a l'inici, ara ja la cosa està desmadradíssima, però a l'inici deia que ella reia i somreia molt. Tu en el llibre també dius que riure i somriure li ha anat en contra. Per què?
Sí, había muchos chistes y desde antes de la campaña incluso de republicanos atacándola por su risa, que a veces eso es un poco alta, un poco exagerada, natural.
Pero también a las dones ens passa factura, ¿eh? Això de ser sorulloses.
Claro, pero lo curioso es que ella le dio la vuelta, o sea, ya desde luego ella y sus seguidores, sobre todo desde que se presentó a presidenta, pues empezaron a difundir memes, vídeos, abrazando esta idea de la alegría, de la risa, de bueno, pues algunos de los vídeos que salían era de ella con su hermana bromeando, es decir, que al final esto no solo no le ha ido en contra, sino yo diría que le ayudó en un principio de la campaña, sobre todo a despertar este entusiasmo, esta movilización de la base demócrata que estaba un poco deprimida cuando Biden era el candidato. Y la verdad es que Trump y su entorno han dejado un poco de lado el tema de la risa en los últimos tiempos.
Perquè no els hi funcionava, no, potser?
Eso parece.
També amb aquest somriure ha buscat trencar el prejudici clàssic de dona negra enfadada.
Sí, esto, bueno, lo vivió en particular mucho Michelle Obama, que aunque ella no se presentaba, pero bueno, hace porque sigue haciendo mucha campaña política, y era un estereotipo muy clásico. Pero pues fíjate, ¿no?, que te critican si te enfadas y te critican si te ríes. Sí, claro. Lo curioso es que en realidad Harris sí que es una mujer con mucha contundencia, porque ella como fiscal su especialidad era los interrogatorios, y cuando la vimos en la escena nacional por primera vez con fuerza fue como senadora haciendo estos interrogatorios, a veces un poco show, en las comisiones del Senado de Estados Unidos. Y ahí sí que podrías decir, bueno, que estaba enfadada, pero en realidad adoptaba un tono muy serio, no necesariamente enfadado, que funcionaba bastante bien. Y bueno, hay algunas escenas de estos interrogatorios famosas donde casi pues hacía llorar a algunos de los aspirantes republicanos a varios cargos, ¿no? O les ponía nerviosos. Hay un par de escenas bastante llamativas. Pero yo diría que las caricaturas en el caso de Harris, sobre todo en redes sociales, el entorno de Trump, han ido más por la parte sexual, que es también algo que sufren las mujeres, en particular las mujeres negras, más que el hecho de que si está enfadada o no está enfadada. Hemos visto cosas verdaderamente pavorosas, ¿no?, en redes sociales contra ella, pero casi siempre con connotaciones sexuales.
És una candidata que ha rebut el suport no només dels membres destacats del Partit Demòcrata, com Obama o els Clinton, sinó també de celebrities com Taylor Swift i totes les porto-riquenyes que van seguir després dels atacs de Donald Trump a la comunitat, o dels associats de Donald Trump a la comunitat de Puerto Rico. El 2020, el Partit Demòcrata sembla que no estava unit. Ara sí, Harris ha aconseguit ajuntar el Partit Demòcrata?
El Partido Demócrata, siempre que es una cosa tan amplia, tiene muchas almas, la más a la izquierda, la más centrista, la que está ahora tomando de parte de los republicanos que no aguantan a Trump. O sea, es una coalición siempre un poco complicada. Lo que vimos de unidad fue sobre todo alrededor de su nombre, de su candidatura, porque realmente en 48 horas Harris había conseguido el apoyo de todos los líderes del partido de todo tipo. Lo afianzó también con su elección del candidato a vicepresidente, que gustó especialmente a la izquierda. Tal vez la izquierda del partido tenía alguna duda sobre ella, pero esto realmente pues gustó. Y la verdad es que hemos visto escenas bastante curiosas, ¿no? O sea, el otro día estaba en un acto de campaña pues con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez y bueno, luego Harris unas horas después estaba con Liz Cheney, que sigue siendo republicana. Yo diría que hay unión, por lo menos en este momento electoral clave contra Trump. Luego las almas del Partido Demócrata pues seguirán un poco luchando entre sí, como siempre, sea quien sea la candidata o el candidato.
Respecte a la seva gestió amb els mitjans de comunicació, sap gestionar el missatge? Perquè ens van arribar a dir que hi havia una campanya orquestrada pels mitjans de comunicació en contra seva.
Digamos que ella al principio estuvo demasiado tímida, dando pocas entrevistas. Tuvo una entrevista cuando era todavía vicepresidenta en la que le salió bastante mal sobre la frontera, cuando tenía un poco de responsabilidad en investigar las causas de por qué llegaban los inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos. Pero la verdad es que en las últimas semanas ha dado entrevistas a todas las televisiones, ha hecho una campaña muy cuidadosa, además cultivando a veces podcast un poco de nicho, digamos, pero bueno, de nicho que tienen en realidad millones de oyentes, de nicho para los que trabajamos en los medios más tradicionales, pero a veces pues nos puede sorprender, pero probablemente sea una estrategia más inteligente hablar con la estrella del podcast que atrae a los jóvenes y no con el New York Times, que en cambio es verdad que al New York Times no le ha dado una entrevista. Está como el país pues muy dividido, el panorama mediático, y bueno, la verdad es que a mí me sorprende también un poco la deriva de algunos medios respecto a cuando yo vivía aquí hace unos pocos años, tan partidistas y bueno, tan incluso difusores de desinformación, sobre todo en el caso de Fox News en la derecha. Y también contra ella. Ella fue a Fox News a dar una entrevista y bueno, aún así pues después siguieron criticándola mucho, incluso por cosas que había dicho en esa entrevista. Y bueno, a veces con desde luego una cobertura un poco dudosa en los hechos, pero bueno, yo diría que ha cambiado bastante desde el principio de la campaña y está yendo a todos los sitios y a todos los podcasts, porque al final la atención también del público está mucho más fragmentada, no es tan fácil como dar un par de entrevistas y ya está.
La pregunta del milió ara et faré, Maria. Qui creus que guanyarà la matinada de demà?
Pues la verdad es que no lo sé.
Complicat,
Está muy, muy justo. O sea, yo he cubierto todas las elecciones desde 2004.
Wow.
Y nunca, nunca había visto unas elecciones tan ajustadas, por lo menos según las encuestas. También creo que las encuestas pueden estar equivocándose, aunque sea un poco, en una dirección o en otra, porque el empate, aunque es posible, es improbable. Uh-huh. Alguno de los dos va a ganar y probablemente estén subestimando el voto de alguno de los dos en algún lugar. La cuestión es que realmente se decide en pocos estados y yo diría en pocos barrios, de pocos condados. Eso es una cosa realmente tiene mucha responsabilidad unos pocos votantes por cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, pues de las afueras de Milwaukee, las afueras de Detroit y bueno, y un par de sitios en Pensilvania, un par de condados, además de Filadelfia y Pittsburgh, que pueden mover la balanza hacia un lado o hacia el otro. Con lo cual es realmente imposible saber quién va a ganar.
Sí que és veritat que potser les últimes declaracions del còmic associat a Donald Trump respecte a Puerto Rico sí que fan que en alguns dels swing states la comunitat porto-riquenya, que potser no pensava votar, registri i acabin votant en contra de Trump, no?
Sí, en Pensilvania, en concreto, aquí los puertorriqueños son una población que tienen derecho a voto, son una población muy importante, y es verdad que Trump había hecho algunos avances, aunque no están muy claro, no está muy claro hasta qué punto, en la comunidad latina, especialmente entre los hombres, y el mensaje del insulto a Puerto Rico ha calado bastante. Y como digo, al final son unos pocos votos, o sea que sí, también puede ser que de repente unos pocos puertorriqueños en un pequeño suburbio de Filadelfia pues sean los que realmente inclinen la balanza, però habrá que verlo.
Doncs ho haurem de veure, haurem d'esperar fins la matinada de dimarts, de demà, per tant ho comentarem aquí a la tarda de Catalunya Ràdio dimecres. Nosaltres avui amb la Maria Ramírez, periodista i autora de Kamala Harris, la primera, hem analitzat aquest perfil de, precisament, una de les candidates a la presidència dels Estats Units, Kamala Harris. Maria, moltes gràcies, molt bona tarda i ànims per la cobertura d'aquestes eleccions.
Merci, merci.
Fins ara, adéu, adéu. Everybody loves the sunshine.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.